Al matí, amb Raquel García.
Xarxes socials.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell.
I un dijous més obrim a la nostra galeria d'art particular, apta per a tots els públics i totalment gratuïta.
El Cub Blanc.
I per això ens acompanya a l'estudi el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I com sempre, també tenim la sort d'acompanyar-nos de la Rosa Dopazo, Sanjay, que és la responsable del seminari Descobrim l'Art, que es fa també a l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui doncs, també parlarem doncs, de la mirada d'un artista molt especial.
Mm-hmm. Sí, jo crec que és un dels autors que actualment està més en el top, no? Diguem així, de la pintura tan abstracta com figurativa, no, Rosa? Perquè sí. En el fons és una persona
tracta
les dues coses igual de bé. A mi.
I està en el top muy a su pesar, eh? Perquè el pobre tampoc està... Això és un tema del que parlarem avui. Sabeu que ens agrada tractar temes una mica polèmics, i una d'aquestes polèmiques, en parlàvem ara feia poc amb el Gerard, és bueno, fins a quin punt un pintor té les rendes dels preus de les seves pròpies obres. Aquí tindríem un exemple d'aquest personatge que voldria ser molt més, diguem que, humil en la valoració. A més, és molt curiós el com ell ens alerta del fet d'elevar la categoria dels déus de l'Olimp a certs artistes, o a més, és a dir, seria en aquest sentit tot el contrari d'alguns artistes que es creuen mig déus, no?
Que també, doncs, ara comencem primer doncs, amb una mica de biografia i el posem en context, però això em sembla molt interessant en el sentit de... Un artista hauria de tenir la llibertat, no?, i el poder
de
vendre la seva obra.
Això per buscar, perquè els oients entenguin un paral·lelisme bàsic, seria potser amb els jugadors de futbol. No? Hi ha jugadors de futbol i hi ha altres jugadors de futbol, o sigui, que són molt bons i a pesar de que són molt bons, es guanyen molt bé la vida perquè ho volen aquest èxit i volen portar-ho a l'esquena. En canvi, n'hi ha d'altres que no. Tot i ser bons, no ho desitgen, no desitgen aquest èxit.
Jo veus un futbol, no hi entenc gens.
Però els nostres oients, segur que sí, i jo crec que
sí. Sí, no diré noms de jugadors, però jo crec que tothom pensa en algú altre,
sí.
No?
Clar.
I Richter és justament un artista que, a pesar del seu èxit que ha obtingut, i en la meva opinió meritori, és una persona que és molt de peu, molt, molt senzilla, en el bon sentit, sí, molt sincera.
Sí. Sí, i anant més enllà, és fins i tot el fet de dir el que deia la Raquel, no? De dir, bueno, fins a quin punt, encara que jo vulgui, puc evitar que, per exemple, en una subhasta, una pintura meva es vagi... hipervalorant fins a un punt que ni jo voldria. Que és aquesta la idea, no? De dir, bueno, jo potser no voldria tant. I està passant. O sigui, i això és una cosa molt curiosa en l'art actual. T'acaben parlant del preu que arriba aquesta obra, com si preu fos igual a
qualitat.
A qualitat.
I no té per què, no?
Això vam
parlar... I que a vegades fa molt elitista, no?
Sí, en un programa, Raquel, vam portar el galerista el Werner, que ho parlàvem, dèiem, art és una cosa i el mercat de l'art és una altra.
Clar. I això ha allunyat a la gent, això és molt perillós, perquè fixa que la gent que no li fa res entrar a segons quins llocs té com una mena de sentit del pudor per entrar a per exemple, a galeries d'art. O, per exemple...
Sí, al final funcionen com museus.
Clar,
una galeria és un negoci... particular, no deixa de ser-ho, que es dedica al comerç d'obres d'art, però també pots entrar a visitar...
És com entrar en una llibreria, no? Ningú et diu que compris obligatòriament. Però és molt curiós això, o fixa't que, per exemple, una de les coses que hem volgut trencar més en els cursos de Belles Arts és, a vegades et ve algú i et diu, és que jo no hi entenc, aquesta frase fora. ja està, no, no, no
està,
cal.
Això està superat, ja.
Això ja,
això ja però, superat.
Però encara, encara ja no, superat. Encara no, encara no, Gerard. Encara sí, hi ha encara gent hi ha que gent. Té por. Sí. Que té por, és que no hi entenc. És simplement tenir la
sensibilitat, la sensibilitat, no? A vegades,
i que cadascú,
la curiositat. No hem doncs, de perdre aquella curiositat ara, innata que tenen els nens,
els
no?
Nens, exacte,
en preguntar, exacte. En visitar, en veure...
En veure, en opinar,
exacte.
En opinar, no sense cap mena de por.
De totes maneres, jo crec que és bo aprendre, vull dir, tenir formació per aguditzar el gust.
Ara, i la intuïció natural que, tu, que perquè, cadascú pot tenir.
Perquè s'han de saber coses. Clar. Si tu vols conèixer i vols eixamplar, comprendre, i vols eixamplar més el teu gust, no? per aquesta estètica.
I mira, en aquest cas, aquest senyor, o sigui, és molt adequat per això que estàs dient, perquè com que fa les dues vessants, la figurativa i l'abstracta, s'ha d'entendre bé, i un cop, que això també és una cosa que ens hi trobem molt, jo, per exemple, m'ho diuen, a mi ja m'agrada, però ara que ja, a més, entenc el què, encara m'agrada més, que això sol passar. Llavors, ell seria un exemple, perquè fixa't que té obra molt, molt, molt abstracció pura, és simplement el color, és una enfonsar-me en què passa amb el color, i altra, que és molt, molt figurativa, utilitzant fins i tot el que seria el fotorealisme. Això està, també està molt bé. Vale? Mm.
No, no, això de que pugui passar d'una
disciplina
a
una altra,
estima a una altra, i sobretot experimentant.
Em sembla una barbaritat. O sigui, és d'una dificultat extremada per un artista, jo crec.
Clar.
I més fer algo tan interessant com el que fa, no? Que és treballar la fotografia i després treballar la pintura.
La pintura.
Eh?
És que estem parlant de persones, en tot aquests dies enrere i de més, parlem moltes vegades de persones que viuen en períodes molt difícils. O viure en una època difícil, o al tenir una situació personal, per exemple, el fet de ser dona, etcètera, etcètera, difícil, fa que també et tornis més fort. Gerard Richter neix a Dresde l'any 1932, que és el període d'entre guerres, entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, on, recordeu una cosa, el període aquest entre guerres es va gestant, es va allarbant i es va fomentant a Alemanya tota una ideologia que tendeix a dir la culpa de tot això que ens està passant, de lo malament que estem visquent d'aquesta crisi, que era una crisi generalitzada, el crac del 29, la tenen uns que els convertim en els culpables. Llavors, la tenen uns, qui són aquests uns? Els mateixos que ens han guanyat i que ens fan pagar aquesta victòria malament, no han sabut guanyar, i a més, capitanejats per un grup ètnic determinat, que són els jueus, però no ens podem oblidar que l'ascens d'una ideologia determinada no afecta només els jueus, sinó que rere dels jueus hi havia pues, els gitanos, hi havia els mediterranis, és a dir, recordeu que París s'havia de convertir tot l'entorn en un camp de patates. O sigui que... Doncs aquest ascens... Que va pujant i que la gent, els intel·lectuals alemanys i de més, no poden fer-hi res, perquè veuen com va pujant, és el món en el que neix aquest nen. Què és el que li passa? El seu pare era mestre, un mestre d'escola, normal i corrent, i és obligat a afiliar-se al partit nazi i és enviat al front oriental. Això passa l'any 39, el nen no el torna a veure fins al 47. I ell mateix, quan ja Alemanya veu que està perdent la guerra, està perdent la guerra, està perdent la guerra, forma part d'aquelles, de les prejoventuts hitlerianes que han de ser nazis sí o sí i han d'anar a la guerra sí o sí.
En aquells contextos no va tindre més opció. Molts no van tindre més opció.
Ara,
és també el que s'ha dit moltes vegades de Ratzinger, no? Que havia format part de les joventuts hitlerianes i moltes vegades se'ls jutja per haver fet aquest fet. I jo penso que és molt difícil tindre que jutjar per fets així, perquè en Richter, que és un pobre home, diguem-ne, de bones maneres, que es dedica a la seva vida a pintar, que vagi a formar part d'això no significava tant.
Aquesta època de la història, qualsevol època de la història, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar curosament, amb molta cura, però no podem tampoc deixar de banda el fet de que hi ha un entorn ideològic que fomenta això entre les criatures. Això és el més greu. O sigui, aquests nens van ser educats per pensar que hi havia una, una raça, el concepte mateix ja és incorrecte, superior a les altres, que hi havia algú superior a. Aquests nens són educats així, per tant, la responsabilitat és de qui els educa. Però per molt que t'eduquin d'una determinada manera, o per molt que sempre pots rebre inputs d'altres llocs i sempre tens la llibertat de pensament. Llavors, suposo que aquest senyor ha anat generant unes determinades maneres de pensar que el porten sobretot a experimentar i a dir que la veritat no està enlloc, que ningú té la veritat absoluta i que les coses s'han de mirar amb molta cura, des de molts punts de vista
i en perspectiva.
I no sé si això té a veure amb aquesta mena d'obsessió que té pel moviment, pel fet de que la pintura no sigui només estàtica, sinó que es mogui. I sé que hi ha una cosa molt curiosa en el món de la pintura, i ens anem molt enrere, que és aquesta mena d'obsessió, doncs això, pel moviment, per com la cosa es mou, no? La tenim en un dels primers pintors que genera aquesta voluntat, que és de la Croix, i després la trobem amb altres, però com faig jo que la pintura doni sensació de moviment, no? I llavors, a vegades és amb el traç, o a vegades, en el cas de per exemple, de David, mira aquest retrat de Napoleón, que encara que no vulguis, tu veus el vent com mou,
i tant, el cabell de... Amb el cabell del cavall, doncs, també doncs, amb la túnica que porta Napoleó, no?
Doncs ara imagina't, o sigui, tu pots veure una línia, de petitons ens ensenyaven que una línia era una successió de punts, però jo als meus alumnes sempre els dic, no només és això, també és un punt que tu desplaces, és a dir, tu agafes una taca de pintura i si tu li passes el dit, aquella taca ja no és un punt, és una línia, vale? Doncs aquest desplaçament és el que crida l'atenció d'un Richter, que té una part primera, diríem que molt influenciada inclús per Pollock, ho veieu en aquest cas?
Sí, sí, sí.
Aquestes taques,
ara veiem una imatge de l'artista i darrere doncs, hi ha un quadre així abstracte que dona molt la sensació, no? Com si fos un quadre també de Pollock.
Sí, el que passa que els colors són molt més
molt
vius,
molt vius,
molt alegres.
No és a partir del dripping. No és tampoc a partir del dripping.
Però sí que té
un paral·lelisme.
El dripping era la del degoteig,
l'esquitxada.
I aquesta? Sí.
Aquesta és un rastregament.
Aquesta,
quan
aquesta encara no ho és,
la pintura.
Aquesta d'aquí encara no ho és, Gerard. Aquesta és la prèvia. Fixa't, la que està ell al darrere són aquestes taques i després ara sí que ve la que dius tu. Mira-la. Sí? I llavors jo la desplaço. Fantàstic. Una de les coses que recomanaríem als nostres oients és que
miressin. Han de mirar com es diu el quadre.
És de la sèrie
Abstractes Build. Sí, però en té quantitat. Llavors, el que va molt bé és mirar la pel·lícula, que sí?
The Painting.
Exacte. Aquesta és fantàstica. I els vídeos que hi ha de veure
Richter.
com pinta,
sí, perquè, bueno, en el documental, és una pel·lícula documental, també mostra la part humana del pintor, no? com ell amb la seva voluntat i amb tot el cos, perquè fa servir, pinta obres molt grosses, utilitza tot el cos,
sí,
i tota la força que té per crear una imatge.
Perquè a més
no?
necessita força, Fixa't en aquesta, que tenim ara al davant, que Raquel, tu veus, oi que sí? És veure... I a més deu ser un gust,
és preciosa, perquè és un quadre abstracte, amb molts colors, però amb aquest desplaçament, la rosa, que ara em fixo, i és veritat, i que li dona com diferents profunditats i textures.
I fins
i tot un equilibri, no? Malgrat que és caòtic.
És absolutament...
És molt bo.
Llavors, fixa't que aquest quadre jo l'he fet servir per col·locar-hi la frase d'ell. Jutgem i creem una sola veritat des de l'exclusió d'altres veritats, però no hi ha una veritat absoluta. Per això la busquem sempre a través d'allò que és superficial. Mm-hmm. És a dir, si tu, per comptes de jutjar la superfície de les coses, anessis a la profunditat, te n'adonaries que no hi ha una veritat, sinó que n'hi ha mil i una. I amb una persona que va néixer i créixer amb el totalitarisme ideològic, això era fonamental. Penseu una cosa, jo per exemple a vegades comento amb persones que han viscut aquella època, són persones que ara ja tenen 80 anys, no? I et diuen, no, és que nosaltres vàrem ser educats en la creença de que només hi havia uns bons i els altres dolents. Això és el pitjor que se li pot fer a un nen.
Evidentment, perquè no hi ha veritats absolutes.
A mi, que no em van educar així, sempre m'havia cridat l'atenció una cosa. Quan jo llegia de petita llibres de Los Siete Secretos i Los Cinco, sempre em preguntava, i per què el dolent sempre és oscuro con aspecto mediterráneo? I em quedava aquesta pregunta. O sigui, a mi em van ensenyar a llegir fent-me preguntes.
Clar, amb un esperit crític, que és el que hauríem d'ensenyar als nostres fills, no? Clar, i alumnes, a realment qüestionar-se tot, qualsevol veritat que els expliquin.
Que jo vaig ser fruit d'unes generacions que van venir després, d'aquests que van ser educats i que van dir no està bé com ens han educat. ¿Vale? Doncs, aquest senyor, a través de la pintura, diu això.
Però jo penso, m'he quedat amb nuda la veritat absoluta. En el fons, si el nazisme, si aquell ideal va prosperar, és justament perquè creien que no hi havia una veritat absoluta.
Amb la qual, sí, clar, però la seva era la bona.
Per ells era la bona.
Clar.
Amb la qual cosa no és... o sigui, no hauria de ser aquesta la veritat. O sigui, hi ha una veritat absoluta que és la bona.
Seva? Clar.
Que és la bona.
Que és
tot el que pugui prosperar de l'amor. Però ells no estaven en la seva veritat absoluta.
Per qualsevol ideologia totalitària, qualsevol, de qualsevol època, l'única veritat vàlida és la meva veritat. I totes les altres, pot ser que siguin, pot ser que existeixin, però són dolentes, per tant no haurien d'existir. Per tant, el meu deure és eliminar-les.
Per això,
qualsevol ideologia totalitarista parteix d'aquesta base. Digue-li nazisme o digue-li el que vulguis. Fonamentalisme, el que vulguis. ¿Vale? Per això és tan perillós.
Jo el que a mi em xoca és si es dona veta a que d'alguna manera totes les veritats són acceptables, és com pot sorgir aquestes ideologies.
Ah, clar, sí.
Entens?
Sí.
Vull dir, jo veig una incoherència, perquè si tu planteges de que hi ha una veritat que és la bona, no, tot el que no estigui dins d'aquests paràmetres
és fora.
És fora.
Vale,
amb la qual cosa no tot és vàlid.
Clar, però clar, fixa't bé en una cosa.
Hauríem de vigilar amb això.
Si tu parteixes de la base de que hi poden haver mil i una veritats, tu dones ales a que hi hagi algú que pues no tingui...
Que
no estigui d'acord. I que fins i tot puguin aparèixer ideologies més totalitàries. Clar que sí. Perquè tu no ho ets de totalitarista. Altra cosa és que tu vulguis fer veure mitjançant la raó que allò no hauria de ser així. Que aquesta és la base de les grans èpoques de la història on han nascut civilitzacions, cultures, persones que han estat convençuts de que podien convèncer l'altre de la seva veritat solament fent-lo raonar. Solament fent-lo pensar. Aquesta és l'esperança. Per això, qualsevol... ideologia té aquest perill. La llibertat sempre té el perill, però jo prefereixo, com a ésser lliure que sóc i dono llibertat a que tu creguis alguna cosa que em pot fins i tot perjudicar a mi, però jo miraré de convèncer-te. Sí? Recorda't la frase d'Unamuno: venceréis però no convenceréis. Jo m'he trobat en situacions, en vagues universitàries i tal, que m'han vingut i m'han dit: és que si no te'n vas, et paguem. Doncs abans me'n vaig. O sigui, me'n vaig perquè tampoc sóc burra. El fet és, si a base de violència tu vols que faci una cosa, jo potser la faré. Però la faré, no m'hauràs convençut.
Clar, al contrari.
Al contrari,
ell, pensaràs.
Clar, ell diu, analitza...
El que passa que, clar, cediràs. Perquè...
Clar, cediràs perquè tampoc ets tonto.
Clar.
Va, diu, per això la busquem sempre a través d'allò que és superficial. Si jo fos capaç d'endinsar-me... Mira, si tu t'endinses a l'interior del quadre i no el mires superficialment, tu te n'adones no només dels colors que hi ha, sinó de com els ha generat. Series capaç, fins i tot, de veure el procés de creació. Almenys adonar-te. Si tu mires en profunditat aquest quadre, és impossible que diguis que està fet, per exemple, a base de pinzellades. Per tant, quan tu mires les coses en profunditat, les comprens. I al comprendre-les, dius que hi ha coses... Això no està bé.
Clar.
L'únic que està dient a aquestes persones és: home, si aquestes persones que diuen certes coses fossin capaços de pensar, ells mateixos caurien en l'error en el que haurien de caure. Per exemple, el concepte raça és un concepte erroni. No existeix. Vale? I la genètica ens ho està demostrant contínuament. Doncs clar, la sort que van tenir aquestes persones que van ser capaços de generar pensament a pesar de, és que el pensament és molt fort. Les idees no les
sí,
mates.
I de fet, aquest home s'hi va elaborar aquestes obres va ser justament de tota aquesta experiència que
clar,
ell va viure
clar,
i que d'alguna manera ho ha pogut traduir.
I fixa't en la mirada que té, que és una mirada serena, és una mirada tranquil·la i...
Però amb un punt d'ironia, no?
Amb un punt d'ironia, clar, suposo que sí. I fixa't que després d'aquestes passem a aquesta. Això també és d'ell.
O sigui, res a veure, perquè ara...
Res a veure,
el que veiem és,
ara doncs, què estàs veient?
Doncs una vela, una espelma, no?
Ara.
Que és com si fos una fotografia,
que
però és una
si
pintura.
Que és com si fos una fotografia, però és una pintura. Vale? És un procés, és una pintura fotorealista, no és el mateix el fotorealisme que l'hiperrealisme, eh? és un moviment artístic que neix cap als anys 60, principis dels 70, als Estats Units, i és un pas més enllà del pop art. Llavors, utilitzo la càmera, la fotografia... Per...
És un pas més enllà del pop art.
És un pas més enllà, això. Clar, perquè el pop art... A més, bueno, pensa en l'Andy Warhol, no?
No, perquè ara l'hiperrealisme és l'art pop,
sí,
l'art popular
sí,
que hi ha actualment.
És és el més vigent,
que,
no?
Que fixa't...
Però explica'ns als oients, no? Que vosaltres esteu molt posats, però per la gent, en què
quatre,
consisteix,
quatre
no?
Quatre
conceptes
coses,
bàsics.
Quatre conceptes. Un, utilitzo una càmera i la fotografia per recollir, per reunir informació. Vale? Per tant, utilitzo mètodes mecànics o semimecànics, això de fet en l'art sempre s'ha fet servir, sempre, la gent poques vegades ho sap, però sempre hi ha hagut mecanismes mecànics per reproduir una realitat, però fixa't que ja no parteixo de la realitat, parteixo de la realitat fotografiada. Si tornem a Matís no feia... una senyora amb un braç incorrecte, Matís el que feia era una imatge d'una senyora, que no és el mateix. Doncs jo parteixo d'aquesta realitat fotografiada i aleshores he d'aconseguir tenir una habilitat tècnica de tal manera que el pintar amb oli sobre allò sembli fotografia. I el resultat que genera és aquest. Vale? El resultat que genera és aquella espelma, aquesta... Aquesta espelma, que és pintura o és fotografia o és què és? O és realitat o és ficció? És a dir, és et fa
una imatge onírica,
sobre,
no?
Clar, et fa reflexionar sobre la realitat.
Que és i real i que no és real.
Que és
no?
real i que no és real. I al mateix temps en té moltes d'espelmes. I al mateix temps utilitza un element que des del punt de vista simbòlic era molt habitual en tot l'art cristià i de més, era el símbol de la llum.
Això t'anava a dir, el clar, fet de pintar una espelma és un tema també que és clar, recurrent no? en la història
sí,
de l'art, les espelmes.
Clar, fixa't, per exemple, tu tens Georges de la Tour, que és un especialista, és un pintor barroc magnífic, que és un especialista en què la llum emani de l'espelma. Llavors l'espelma és el símbol de l'espiritualitat, l'espelma és el símbol de la vida. Què li passa a la vida? Que la vida va sent i es va perdent a mesura que va sent, no? És a dir, amb la teva vida i amb la meva i amb la de la Raquel ens passa el mateix que amb l'espelma, que a mesura que anem vivint
anem
cremant vida, no?
L'oxigen ens va cremant a nosaltres i l'espelma crema oxigen.
Clar, sí, però al mateix temps dona llum. És a dir, aquest senyor que ja té 80 anys sap molt bé que ella haurà anat gastant vida i haurà anat il·luminant el seu entorn.
Que bonic, que poètic, eh? Un dijous al matí fent aquestes reflexions avui.
Llavors, clar, amb un senyor que pensa això, que ara li vingui aquest, que està aquí a Sotheby's i que està subhastant la seva obra per no sé quants milions, pues, li ve una mica gros. I fixa't que quan es subhasten algunes obres... Diu, pues és que jo no sé si val la pena que això meu sigui tan valorat. És tan important el que jo faig? És tan... n'hi ha per tant? És, per exemple, aquesta sèrie de píxels de colors, de,
com si fos un Pantone.
Exacte. Fixa't, aquí el tenim pintant. No, si jo m'ho passo molt bé pintant, arrossegant la pintura cap amunt, cap avall, creant, gastant-me.
Perquè suposo que és honest i també entén el context en què vivim, no? I doncs, a pagar determinades xifres astronòmiques, doncs, suposo que li provoca aquests certs rebuts, no? O fins i tot vergonya, no?
L'obra ja se li va del seu control.
Ja se'n va. Aquest quadre, per exemple,
aquest m'encanta.
Aquest és preciós. És aquesta fotografia arrossegada, que no d'alguna manera, aquesta imatge figurativa que deia el Gerard, però com arrossegada, com desplaçada.
Com diluïda. Sembla com una fotografia d'una ciutat, però que està desdibuixada.
Té a veure amb la memòria.
Clar.
Jo penso que el Richter va viure a l'època del mur de Berlín, sembla que va estar a la part oriental.
Sí.
I tot
va
aquesta
fugir.
Va fugir, no? I tot aquest record d'aquelles imatges que podien vindre a ell des d'aquella part on estava, és això el que li ha anat donant el pes aquest per anar elaborant aquestes
què
aquest interès que té per la fotografia.
Què et passa tu amb la memòria? O què et passa amb els somnis? Què és el que ens passa? Que quan acabem de somiar diem, ai, ràpid, t'ho explico, perquè si no te l'explico se me'n va. I la sensació que tens és aquesta, de que se te'n va. Vale?
Com que se'ns en va el temps? Perquè ja ens passa i s'acaba ja la secció. Un apunt per concluir, Rosa.
Diu, aquest quadre, que és el quadre del que hi ha davant de la catedral de Milà, aquest quadre es va adjudicar per 29 milions d'euros. Quan veu aquesta... Quan sap això, ell diu, va ser estrany, però imagina't un pintor que li valora la seva obra amb això i diu, pues vas, és, a més ho diu molt fluixet, és
molt humil.
Molt humil. Sí, diu, pues és estrany. No crec que la pintura sigui tan bona. Quan vaig saber per quan s'havia venut, em va semblar una mica massa. Ell diu que li semblen millors els quadres abstractes que aquesta, Li agrada més
els altres.
Li agrada més els altres, els de desplaçar.
Sí,
a mi m'encanten els de desplaçar.
A mi m'encanten tots dos i m'encanta que sigui...
Sí, és un fantàstic pintor.
Exacte, aquesta mirada, aquesta crítica també doncs, a aquesta part més mercantil, no? De l'art, que no ens agrada tant.
Sí.
Doncs se'ns ha acabat el temps. Ens veiem la propera setmana. Que vagi molt bé.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.